Agafem les coses i marxem fins davant la llibreria Cal Llibreter i parlem amb l'Arnau Cònsul, propietari de la llibreria. Hola, molt bon dia, Arnau, què tal?
Molt bon dia. Un mes després aquí tornem a ser.
Sí,
amb més llibres i més propostes. Una sèrie, una música ben icònica que espero que molts hagueu reconegut.
Sí. Jo haig de dir que no la coneixia.
Ets massa jove, però en tot cas, segur que molta gent ja veu una serp passejant per sobre un mosaic romà. I efectivament és una sèrie que ens porta moltíssims records a qualsevol amant, ja no només de la sèrie, sinó a l'antiga Roma. És icònic, és, jo crec que això, és una música que si un vol parlar de romans, pràcticament està obligat a posar-la.
Sí.
La sèrie és Jo, Claudi, una sèrie molt teatral en la que es teatralitzava o es posava en pantalla la novel·la de Robert Graves sobre l'emperador Claudi.
Sí, sí. És la cançó que sonava és la capçalera d'entrada de la sèrie, vaja.
Justament. I aleshores, com que avui vull parlar de romans, he pensat que res millor, perquè, a més, un dels personatges probablement més recordats d'aquella sèrie és el protagonista de la novel·la d'avui, i amb això ja estic donant
una pista, no?
Moltes pistes, però és que, clar, realment m'ha fascinat. És un llibre del qual fins i tot vaig haver de fer un tuit, cosa que no és habitual amb mi.
No, el Twitter...
Perquè, realment m'ha sorprès moltíssim. Parlo de Tiberi César,
sí?
La novel·la que publica Proa, de Núria Cadenes,
uh-huh.
I que, bé, és sorprenent de dalt a baix. D'entrada és sorprenent per la faixa que l'acompanyen, que dius, ai, vols dir que li farà un favor? En la qual hi ha una cita del crític Jacinto Antón del País comparant aquest llibre,
sí?
Amb les memòries d'Adrià de Marguerite Yourcenar. I dius, potser l'estem picant massa amunt. I un acaba de llegir el llibre i penses, doncs no. Sumo a la comparació de Jacinto Antón,
sí?
I crec que realment aquest Tiberi César té la qualitat literària d'una Marguerite Yourcenar. L'estratègia narrativa és absolutament diferent. Aquí no estem parlant de les memòries de Tiberi recordant la seva vida.
No és un llibre tan biogràfic, no?
No, biogràfic ho és del tot, però
sí?
Així és com Memòries d'Adrià, el que feia Marguerite Yourcenar era, doncs això, una mica com el mateix que Robert Graves amb Jo, Claudi. Començava dient Jo, Claudi, i a partir d'aquí venia el títol, explicava la seva vida i la de la seva família.
Sí.
Marguerite Yourcenar, no sé, la primera frase, però era en primera persona l'emperador Adrià,
val,
explicant doncs, els records, la seva vida, els seus amors, les seves batalles, els seus dubtes, sobretot. No? Llavors, humanitzava molt un emperador que es considerava el cim del saber romà i, del gran poder dels romans. No?
Sí.
I aquest havia sigut el gran encert. Núria Cadenes opta per una altra estratègia.
A quin any va ser aquest llibre?
Aquest any el llibre és nou, el llibre és d'aquest
sí.
2023.
No, el de l'Adrià.
El de les Memòries d'Adrià ens estem anant als anys 60 o 70,
vale.
Ara no parles, un clàssic del segle XX. Els llistats de millors novel·les del segle XX, Memòries d'Adrià hi és gairebé sempre.
Vale.
Per tant, estem parlant d'una de les fites de la literatura i Núria Cadenes, jo fins i tot aquí diria, té la gosadia de realment gairebé arribar-hi, no? No fent unes memòries de Tiberi, sinó donant veu a una pluralitat de personatges de l'època de Tiberi, també a Tiberi.
Sí? Ah, mira.
Diguéssim que cada capítol la veu narrativa és la d'algú diferent, no sempre en primera persona, però sí fent el que se'n diu monòlegs interiors, de gent que va descrivint l'entorn, la família, els fets, i per tant jutjant també tot el que passa en vida de Tiberi, no només durant el seu magnat, a l'entorn de Roma, un moment en què Roma ha de lluitar per fer-se fort a les fronteres de Germània, on Tiberi, de fet, hi va tot sovint, però on també ha de consolidar la pau que li ha llegat al primer emperador de tots, que és August,
sí,
pare adoptiu de Tiberi.
Les
complicacions familiars de la família Júlia Clàudia són terribles i Núria Cadenes sap navegar-hi perfectament. Aquest és un dels grans encerts. D'entrada, el llibre s'obre amb un arbre genealògic, que ajuda molt, perquè quan parla un o l'altre...
A ubicar-te, no? Una mica.
A ubicar-te. Però realment, sense l'arbre, dius, és igual, perquè a cada veu, a cada capítol, capítols cadascun dels quals el títol és en llatí,
sí,
és una llatinada, que també és un encert d'aquests a subratllar, i per tant, trobes i comença el títol amb una frase en llatí, doncs la que sigui, i aleshores, clar, Quisile plebis sonus, doncs d'entrada dius, ara no me'n recordo alguna cosa del so, doncs per sort a l'índex els títols estan traduïts, però els has d'anar buscant i aquest joc realment té gràcia. La majoria de títols, no només en llatí, sinó que són frases d'autors cèlebres, no? Doncs trobem frases de d'Ovidi, trobem frases de
Virgili, d'allò que han perdurat en la història,
de Cicero,
no?
Que, ella treu de... bueno, descrits, que més o menys, a més, la majoria són autors de l'època, d'aquesta època que és la del inici de l'Imperi Romà. No? L'Imperi Romà, que recordem, després de l'assassinat de Juli César, vindran una sèrie de triumvirats i de guerres civils i l'instaurarà Octavi August.
Vale.
Octavi August és un dels primers protagonistes del llibre, però el llibre sempre està centrat en aquesta figura de Tiberi, que si algú recorda la sèrie, és un personatge que més aviat surt com algú molt tosc, algú que és un militar, algú que és un fill de mamà, que arriba a ser emperador perquè la seva mare, sí. Lídia, que és la gran protagonista de la sèrie, la dona d'August, es dedica a eliminar tots els possibles candidats fins que només quedi ell. Mm. Aquest seria... En canvi, jo crec que aquí la complexitat que dona als personatges a Núria Cadenés és molt, realment, la... Diguéssim, el submergiment, la submersió a la qual Núria Cadenés ha fet en aquesta època del segle I abans i el segle I després de Crist, que és quan d'alguna manera se situa tot aquest, tot aquest drama, tota aquesta aventura, tot aquest capítols històrics, és sorprenent, perquè realment vas molt al detall del que va ser aquesta època, no només des de dintre d'aquesta família que havia arribat al poder i s'havia de mantenir, no només amb les tensions que hi havia, aquesta família, això ho descriu molt bé, la família Júlio-Clàudia era la suma de dues famílies romanes grans, la família Júlia i la família Clàudia. I malgrat que s'havien ajuntat mitjançant matrimonis i que al llarg de la història ha passat bàsicament com si fos una sola dinastia, la Júlio-Clàudia tot junt,
sí.
En l'època...
Eren dues separades.
Eren dues i lluitaven per a veure qui tindria, si era una Júlia o una Clàudia, la dona que seria la mare del segon emperador.
Clar.
Lívia sempre va lluitar perquè fos una Clàudia, però clar, August era de la família Júlia, perquè venia descendent de Juli César. Per tant, les tensions intrafamiliars són quasi bé grotesques en algun moment, perquè penses, però si tots sou cosins.
Sí.
I això Núria Cadenés hi entra molt, molt bé, sense fer-se perdedor, perquè al final arribes a un detall de dir, bueno, tots a més es diuen molt iguals, perquè els romans anaven sumant noms i a vegades algun dels noms era com
era
un
repetit,
premi de ser fill de, no? O si, per exemple, algú que se'n va anar a la guerra de Germània va fer molts morts i moltes maldats, li van dir germànic. Hosti. Per tant, la complexitat és molt gran i Núria Cadenés ho resol molt bé, perquè fins i tot de tant en tant et trobes en capítols que qui parla és un esclau, evidentment sense nom, però que evidentment t'està donant el seu punt de vista, o algú del poble que surt a manifestar-se contra certes lleis que ha dictat Tiberi i de les quals se sap que hi va haver unes certes protestes. Doncs, bueno, Núria Cadenés el que fa és donar la veu a algú que està protestant i que està explicant a algú del costat de dir sí, és que s'ha cregut aquest emperador. No?
Tu creus, Arnau, que algú que no conegui molt la història dels romans o que no sàpiga molt bé el tema de les dinasties, de com van anar, no?, i com es van ajuntar aquestes famílies i demés, pot entendre el llibre, per exemple, jo que sé,
perfectament,
en
el meu cas. No, sí? Aquesta és la gràcia.
Vale.
O sigui, la gràcia és que Núria Cadenés et doni prous elements com per poder seguir la història gràcies a tenir un mòbil al costat i anar buscant personatges a la Viquipèdia i a l'arbre genealògic, i fins i tot et dona la possibilitat de dir, escolta, prescindeix dels noms, ves avançant, en cada capítol et trobes un personatge que t'expliqui alguna cosa d'aquesta família, d'aquest moment històric, de les protestes, de les campanyes, de com de sobte es mor algú i això representarà que algú altre passi a ser candidat a ser emperador, i és igual realment si els noms els lligues tots o no. Perquè, a més, la prosa de Núria Cadenés és extraordinària.
Sí.
La majoria de capítols, amb aquestes veus que van canviant, podrien ser petits relats que es tanquen i s'obren. Alguns d'una crueltat terrible. Per exemple, n'hi ha un d'un nen jugant amb un pollet que, d'entrada, tu ja veus, aquest pollet no acabarà bé. Efectivament, no acaba bé.
Hosti.
I allí t'està retratant la crueltat infantil, ja no només d'aquell nen, sinó d'aquell nen que tu saps, perquè tu han dit, no cal que sàpiguis història de Roma, que acabarà sent un general important. I que d'alguna manera ja aquella violència que ell treu i que el pobre pollet acabarà bastant malament, amb una pedra, diguéssim, a sobre.
Ai, per favor.
Sí, però dius, però el detall, que et pot costar de llegir, dius sí, però t'està donant molt clara la idea de com s'educava en aquell moment a certs nens, no?
Clar.
I al revés, és igual, tantes dones que surten en primera instància i dient, aquí la meva única funció és poder donar continuïtat a la família Clàudia, Júlia, a qui toqui, no? La rivalitat entre cosines que tenen molts fills i, tots és a dir, a veure quants d'aquests arribaran adults i de quin d'ells aconseguiré que tingui el poder que indirectament me'n donarà a mi perquè jo seré la mare de... No?
Clar.
Per tant, tota aquesta visió crec que està molt ben aconseguida i jo des d'aquí em trec el barret i convido a Núria Cadenes algun dia a venir a Sant Just perquè m'expliqui, perquè tinc un munt de dubtes, no? Perquè
sí?
de tots els emperadors de la dinastia, Tiberi, si algú recorda la sèrie, justament és el personatge probablement del que menys et queda molt clar,
sí.
Però és potser el menys agradable de tots. August és el primer, ho munté tot. Tiberi és el que arriba de casualitat. El protagonista és Claudi, que a més és Cogi Tartamut.
Hòstia.
Entre mig et trobes a Calígula, que és el que està com un llum, però tothom el recorda per la... perquè John Hart feia un paperàs extraordinari, i evidentment tothom coneix a Neró. No? Perquè va cremar Roma, perquè va a casa amb la mare, o es va a casa amb el cavall, o vés a saber quantes coses de... Tiberi era com el més fosc de tots, i en canvi el retrat que li fa a Núria Cadenes com un personatge que llegia filosofia, que llegia poesia, que de tant en tant va decidir que se n'anava de Roma perquè no suportava el bullici de Roma, no suportava les pressions de viure a Roma. Clar, ets l'emperador, tothom admira, qualsevol cosa que fas és jutjada. Aquesta pressió que ara, tan mediàtica, que diem, clar, les xarxes, doncs d'alguna manera... Núria Cadena ens està dient, el pobre Tiberi, pobre entre cometes,
sí.
Ho va viure també i per tant de tant en tant va decidir que se n'anava contra el parer de tothom, dient, escolta, si te'n vas, ningú et farà cas, perdràs el poder, perdràs... Bueno,
i
no
que, a tu què t'agradaria saber-ne? Per què vas collir aquest personatge? O...
D'alguna manera, aquesta és la primera pregunta, per què Tiberi, no? I bueno, després del llibre, a mi em queda clar per què Tiberi, perquè crec que justament et dona tots els arguments i et diu, home, perquè sí, perquè potser és el personatge més fascinant de tots aquests i el que menys li hem prestat atenció, perquè ha quedat com ensombrit per altres grans noms. Però clar, d'entrada, dius, com t'hi vas fixar amb ell, no?
Clar, i també suposo que va haver per part de l'escriptora, de la Núria Cadenes, un treball de documentar-se, no? No sé si està especialitzada en temes d'història...
No, ella és periodista.
Sí, sí, sí.
Fins ara havia fet novel·les, doncs l'única amb una mica d'història, amb una mica de rerefons històric...
La de Guillem Agulló,
però sí. És una història absolutament recent.
Contemporània,
un
totalment.
Un retrat del feixisme a València.
Sí.
D'alguna manera, la novel·la El banquer no és històrica, però, bueno, retratava les corrupteles de certs bancs i certs poders a l'Espanya de no fa gaire... Per tant, no era històrica, no era aquesta voluntat, aquesta sí, clar, que se'ns fa 2.000 anys. Sé que és una novel·la que ella ha tardat a fer, doncs, no sé si 10 o 15 anys.
Ostres!
Per tant, realment, la documentació és molta,
sí.
Però el bo és això, la documentació no la notes més enllà de dir com sap tantes coses.
Yeah.
I també, evidentment, a partir d'aquí, escolta, on arriba el que saps i on arriba la teva invenció, com tu fas per començar a inventar a partir del que has après durant tots aquests anys de recerca. Bé, en tot cas, és una meravella, es llegeix molt bé i molt ràpid, no li tingueu por. I això, vull dir, jo crec que tant els amants de les novel·les de romans així més bestsellers hi trobaran una novel·la que, bueno, també hi és, però sobretot els amants de la gran literatura trobaran a dir, bueno, és que a mi ara anar-me'n a Roma no m'interessa. És igual. És igual perquè llegiu-lo. És un llibre extraordinari, dels millors que he llegit els últims anys, segur. Des de que sóc llibreter, el poso en el meu top 5 o top 10 fàcilment.
Ostres, uau.
Tiberi César, una gran sorpresa.
Molt bé. Doncs, Arnau, ens quedem amb aquest nom del llibre, ens l'anotem i quan passem per davant de la llibreria i fem un cop d'ull...
Us el treuré perquè diem, aquest serà el primer que us recomanaré, segur.
Fantàstic. Doncs Arnau, moltíssimes gràcies per la recomanació d'aquesta setmana. Ja ens la notem.